Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha recorregut aquest dimecres el mecanisme de la qüestió de confiança per tenir els comptes del 2026 aprovats i en vigor l'any que ve, el dia 1 de gener concretament. Bona tarda, sóc Carlos Losada i en un ple extraordinari l'oposició ha rebutjat fer confiança a l'alcalde en una qüestió vinculada al pressupost. Només hi ha votat a favor el PSC i Esquerra, mentre que els comuns s'han abstingut, Junts, Partit Popular i Vox hi han votat en contra. Aquesta aritmètica permetrà al govern de Collboni aprovar els comptes de forma automàtica si en un mes l'oposició no planteja una moció de censura amb un candidat alternatiu a l'alcaldia, cosa improbable a dia d'avui. És la segona vegada que Jaume Collboni recorre aquesta via, ja que també ho va fer l'any 2004. L'alcalde de Barcelona ha obert la porta avui a ampliar la col·laboració d'aquests pressupostos, tant els comuns com la resta de grups municipals.
I per això hem arribat a un acord amb Esquerra Republicana i alguns acords puntuals amb comuns, als quals els dos grups els vull agrair la capacitat de sortir de les zones de confort respectives per fer-ho. Però això no exclou la resta de grups. De fet, no ho ha fet en cap cas aquest govern durant aquests 3 anys. I ho reitero per l'any que queda.
Jordi Martí, del grup de Junts, ha assegurat que l'alcalde socialista no té la confiança de la ciutadania, ha reblat concretament que la ciutat no el vol. I des dels populars, Daniel Cirera ha criticat que Collboni no governa per a tothom, sinó que ho fa per un bloc i també per una sola ideologia. Obrim ja en aquest moment l'àrea de serveis. Parlem del temps. Avui serà el dia més fred de tota aquesta setmana. Les temperatures han tornat a baixar durant les últimes hores i, a més, el vent accentua aquesta sensació de fred que fa avui. Els propers dies, per això, tornarà a pujar la temperatura. El vent, avui concretament, ha arribat ja als 7-11 km per hora. Aquesta passada nit, a Portbou, als 82, al Port del Comte, als 72 a Mas de Barberans, a les comarques de Tarragona, o als 63 a Roses, a l'Alt Empordà. Serà un vent o és un vent que bufarà fort durant tota aquesta jornada i superarà els 90 quilòmetres hora a les comarques del nord. Aquesta ventada també provocarà el fenomen del torb a les comarques del Pirineu i mala mar a la Costa Brava. I sapiguem ara com està la xarxa viària. Avui amb la Fina Araque. Fina, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant els accessos del Vallès perquè hi ha un accident a la C-17 a Mollet del Vallès que talla un carril de la calçada en sentit Barcelona i provoca 3 quilòmetres de retencions. També a la C-33 un altre accident a l'altura de Montcada i Reixac també talla un carril de la calçada en sentit Granollers i provoca retencions des de l'altura del Nus de la Trinitat, un tram de 4 quilòmetres de circulació amb congestió. També destacarem i ens acabarem situats a l'autopista AP7. Encara hi ha una situació viària complicada entre Martorell i Siborats, un tram d'11 quilòmetres amb aturades arran d'un camió que ha perdut part de la càrrega a l'altura de Subirats a la calçada en sentit Tarragona, on hi ha un carril tallat. De moment això és tot. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anunci important aquest matí del president Salvador Illa en matèria de vivenda protegida. El govern comprarà 1.064 pisos de lloguer en 14 municipis a la immobiliària de CaixaBank per un total de 87 milions d'euros. Illa ha explicat que aquests pisos passaran a formar part del parc públic de lloguer i que costaran de mitjana uns 82.000 euros cadascun. L'anunci l'ha fet Illa aquest matí a Sabadell, una de les localitats on hi ha aquests habitatges. Els altres municipis que també són afortunats en aquesta qüestió seran en Barcelona, Cornellà, l'Hospitalet, Mataró, Montornès del Vallès, Sant Just d'Esvern, Sant Menat, Sitges, Terrassa, Tordera, Olot, Lleida i la ciutat de Tarragona. Illa ha precisat que de la compra se n'encarregarà l'Incasòl, que es tancarà pròximament i que això permetrà ampliar el nombre d'habitatges de lloguer assequible de manera permanent.
Rescatem pisos del mercat per convertir-los en habitatge que tindrà la condició permanent d'habitatge protegit. Eren habitatges que estaven a punt de perdre aquesta condició d'habitatge protegit i que, per tant, les persones que hi vivien podien veure que s'incrementava el seu lloguer. Ara, comprar-nos, invertint-hi aquests 87,2 milions d'euros, el govern de Catalunya garanteix que aquests més de 1.000 habitatges tindran permanentment la condició d'habitatge protegit i, per tant, tindran unes rendes d'acord amb aquesta condició d'habitatge protegit.
Mentrestant, la comissió d'estudi de la compra especulativa d'habitatges s'ha constituït aquest dimecres amb l'objectiu de tenir un primer informe jurídic abans que acabi aquest any. Així ho ha afirmat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha presidit la trobada i espera que aquest document marqui el camí jurídic molt més sòlid. Es tracta del grup de treball que ha d'analitzar l'informe carregat per l'àrea metropolitana de Barcelona i que l'integren el director de l'àrea d'habitatge i ciutat Ciutat de l'Institut de Recerca Urbana, Jaime Palomera, i els juristes Fuensanta Alcalá, Rosa Fornàs i Pablo Feu, entre d'altres. Tot i aquestes mesures importants que acabem de comentar fa un moment, però que possiblement arriben ja massa tard, la crisi d'accés a l'habitatge no és només una qüestió de manca d'oferta o de preus desorbitats. Mentre es multipliquen els discursos sobre impulsar nova construcció, milers de veïns viuen en edificis que literalment s'estan degradant davant la mirada sovint passiva dels responsables públics. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i diversos barris de la capital catalana han tornat a posar aquests dies el dit a la llaga. Hi ha uns 8.000 habitatges amb defectes estructurals greus només a la ciutat de Barcelona i 300.000 a tot Catalunya, atenció, la major part afectats per aluminosi. Els casos que tots recordem de Badalona o Esplugues amb desallotjaments i enderrocs no són només la part visible d'un problema que es cronifica. Ho hem analitzat aquest matí darrere en COPE Catalunya i Andorra amb el Miquel Borràs, que és el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. A ell l'ha escoltat el Ricard Álvarez.
Aquesta federació ha fet pública la seva preocupació per la manca de gestió i el retard en l'aplicació dels fons Next Generation destinats a la rehabilitació d'habitatges a la ciutat, alertant que una part important d'aquests ajuts europeus podria perdre's si no s'utilitza a temps. El seu president assegura que la situació és greu, especialment als barris on la necessitat de rehabilitació estructural és urgent. No es tracta d'una denúncia a la Fiscalia, però sí de fer palesa una mala gestió que posa en risc la millora de milers d'habitatges a barris com el Besòs o la Trinitat Vella, fets als anys 60 i 70, molts dels quals presenten greus defectes.
Són edificis que estan fets a la seva majoria als anys 60 i 70. Clar. Molts d'ells ja havien sigut d'obra pública a l'època franquista, amb molts defectes estructurals que han anat heredant-se amb els anys.
Aquests problemes estructurals i d'accessibilitat s'havien de solucionar prèviament per poder accedir als fons, que estan destinats només a la sostenibilitat energètica. El projecte previ de regeneració urbana per posar els pisos en condicions no s'ha dut a terme, per la qual cosa molts habitatges poden perdre la seva oportunitat.
Doncs no estan ni en condicions, ni rehabilitats estructuralment, ni estan en condicions de poder aplicar aquests fons europeus. I, per tant, doncs, el més segur és que es perdran.
La urgència no és només econòmica, sinó social, amb veïns que viuen amb por a casa seva per l'estat dels edificis. L'Ajuntament ha de reaccionar amb celeritat, ja que la pèrdua dels fons Next Generation podria obligar a buscar un altre tipus de finançament per a les reparacions, i això seria molt més difícil per als veïns de rendes baixes. La situació es complica encara més, doncs, per un doble problema: el retard de l'administració i un canvi les condicions, ja que en alguns casos l'ajuda de l'Ajuntament ha passat d'un 80% a només un 40%, fet que complicaria encara més la situació d'alguns veïns.
Vol dir que molts dels veïns d'aquests habitatges que no tenen grans ingressos, i són barris amb treballadors i amb rendes baixes.
Sí.
És molt difícil que cap banc els doni un crèdit.
Això fa inviable l'acceptació de les ajudes per a moltes famílies que no poden assumir el cost restant de la rehabilitació. I el temps s'esgota per salvar els ajuts europeus de rehabilitació i evitar l'agreujament dels problemes estructurals en aquests barris.
Muy bien, ara puc saludar al senyor Francisco Abad, que és el president de l'Associació de Vecinos del Besòs. Senyor Abad, muy buenas tardes.
Buenos días.
Muy bien. Bueno, ¿cómo describiría usted la situación actual de las fincas, bueno, afectadas por estas deficiencias estructurales que tenéis en el barrio del Besòs? ¿Cuál es la situación a día de hoy?
Bueno, de moment s'estan fent actuacions de les pisos piloto, i bueno, hi ha un procés molt lent, perquè amb totes les ajudes del diners públic doncs se té de justificar tot. Mm-hmm. I llavors això requereix pues ser molt garantista i reunions i actes i de tot, i a lo millor va posar d'acord a tota una comunitat de propietaris, calen 2, 3 i 4 reunions i tot documentat.
Vale. I mentrestant hi ha riscos per a aquestes famílies que tenen aquests edificis, aquests pisos, bé, en unes condicions que són poc adequades per viure, senyor Abad.
Hi ha deficiències, moltes, vale? Sobretot en aquelles finques on no ha hagut un manteniment adequat.
Ja. Yeah.
Llavors són les finques que estan en pitjor estat, però que, bueno, risc de que se'n vagi un edifici a sota, segons els tècnics i així, no n'hi ha. Vale? Llavors nosaltres portem treballant des de 1977 amb el tema aquest, Hem aconseguit que llencin a terra nou edificis i dels que queden, doncs està han hagut 10 anys que no s'ha aportat cap diners a la regeneració urbana, la rehabilitació d'aquests edificis, i per això s'ha anat degradant aquests anys.
I aquí arriba el moment en què vostès es queixen molt de la gestió que s'ha fet des de l'Ajuntament, no? Per supost, poder n'hi havia, però...
Nosaltres, de l'Ajuntament... A veure, el tema... Nosaltres el que estem demanant... perquè jo soc el president de l'Associació de Veïns i Veïnes en Besòs, de la Rambla de Pins 64-70, ¿vale?
Sí.
Llavors, nosaltres el que es queixem és que s'està molt lent, la cosa va molt lenta, però ens han comunicat en més d'una ocasió en les reunions que mantenim amb l'Institut d'Urbanisme, l'Institut Municipal d'Urbanisme, el que diuen és que, bueno, que estan de donar tota una mena de passos, estan de donar uns passos per poder per justificar els diners públics que entren en una revisió. En un moment hi ha un promís entre... Hi ha algunes coses que cobreixen a nivell general un 65% de les, són ajudes, una, depèn de quin tipus, són el 85%, vull dir que aquest 85% ha d'estar molt ben reflexat. Ja, el que diem és que va molt lent.
Els problemes estructurals que tenen aquests edificis, aquests pisos, bàsicament, quins són? Són qüestions de luminosi? Quines altres patologies tenen aquests edificis, senyor Abad?
Hi ha unes patologies estructurals, vale? I hi ha altres que són de façana, hi ha altres que són de balcons, de teulada, vale? Hi ha diversos tipus. Evidentment, el tema de luminós és molt important, però això depèn molt de l'aigua. L'aigua va molt malament, i qualsevol escape d'aigua que hi hagi, per aquest tipus de ciment luminós, que hi ha moltes, moltes vivendes de Barcelona que estan amb aquest tipus
de
ciment.
Sí, sí.
Llavors, clar, si hi ha una comunitat que no està estructurada, que no paguen cap diners, ni per, hi ha comunitats d'aquestes que no tenen ni seguro. Ja. Perquè com que no paguen res... Però llavors no hi ha seguros, ni cobren seguros ni res. I quan hi ha un escape d'aigua o el que sigui, doncs... Pues...
Això agreuja el problema ja d'una estructura ja molt dèbil i que està en males condicions. Acabem senyor Abad. Fa uns dies la Federació de Veïns de Barcelona va denunciar que hi havia uns 8.000 pisos en diferents barris de Barcelona doncs castigats amb problemes estructurals. D'aquests 8.000, molts estan situats al barri del Besòs. És així?
Home, jo no sé d'on ha tret la zapa aquests 8.000 pisos, ¿vale? Que nosaltres tenim catalogat, tenim comunitats, nosaltres tenim, bueno, segons, aquesta associació té unes 143 vivendes. Se me fa molt difícil pensar que a Barcelona hi ha 8.000 finques, 8.000 vivendes. Bueno, no sé d'on han tret aquesta quantitat de pisos, però bueno no sé el que tinc.
No parlen només d'un barri, parlen de diversos barris de la ciutat de Barcelona, però molt bé, nosaltres,
però se me fa que és molt...
Nosaltres ens hem volgut centrar en la problemàtica del barri del Besòs, que ens ha explicat molt bé el president de l'Associació de Veïns, el senyor Francisco Abad. Senyor Abad, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Esperem que l'Ajuntament i les administracions o si facin cas, resolguin els problemes i tot funcioni com ha de funcionar. Gràcies, molt bona tarda.
Moltes gràcies. Adéu, bona tarda. Adéu.
Escoltat les qüestions referides al món de la vivenda, les queixes que ens arriben d'algunes associacions de veïns, concretament d'aquestes del Besòs, per aquests defectes estructurals que poden haver-hi en molts d'aquests habitatges que hi ha en aquest barri de la capital catalana. Uns altres que estan preocupats per la seva situació són els pescadors de les comarques de Tarragona. Ens han explicat que veuen insuficient l'ampliació de dies que els hi ha otorgat la Unió Europea i pensen que pescar 5 mesos no permet viure tot l'any. Ho han explicat aquest matí, això. El sector sector també assegura que l'ampliació demostra que hi ha peix disponible per a sortir a la mar durant moltes més jornades. Amb aquests pescadors tarragonins ha parlat avui la Mar Puerto.
El secretari de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, Xavier Domènech, explica que és una sensació agradolça, que els donin més dies és positiu, però es pensaven que podrien arribar a finals d'any, quan no és pas així.
El fet de que hagin donat dies ens referma de que tenim raó. Per dolentes, que clar, nosaltres pensàvem ja que ens donarien dies suficients per arribar a final d'any. Aquests 13 dies, en molts casos, no són insuficients, no? Llavors les barques tindran que fer dies de festa, encara accessoris, cada port, cada barca és diferent, eh? Però doncs, bueno, nosaltres pensàvem que ja pescaríem amb normalitat des de final d'any.
A la ràpida, els mariners consideren que la mesura arriba tard perquè hi ha embarcacions amarrades als ports catalans des de fa setmanes. De cara a la negociació de les quotes de Mediterrani de 2026, el sector demana novament poder pescar 180 dies a l'any i també exigeix menys burocràcia.
Clar, la reivindicació és que s'eliminin una mica la burocràcia que hi ha, perquè és molt complexa avui en dia. Les eslores, el peix de profunditat, el peix de costera, tot això se demana que es pugui ser molt més senzill, se demana que en molts casos els dies puguin ser més equilibrats o equitatius, perquè tampoc hi hagi aquestes diferències d'unes barques a les altres, però bueno, en principi que puguis, aquí la reivindicació era pescar 180 dies, que és com a pescar 9 mesos a l'any, i llavors entre les vedes i els dies de festa, doncs 3 mesos a parats, no? Això seria la petició del sector.
Mesures que, en definitiva, permetrien garantir una estabilitat al treballador.
Gràcies, Mar. Durant aquest matí hem estat molt atents a una operació dels Mossos d'Esquadra referida al tràfic il·legal de medicaments. Doncs tenim ja una conclusió final d'aquest operatiu. Uns 150 efectius dels Mossos han desplegat un dispositiu aquest dimecres al matí a l'àrea metropolitana de Barcelona, al Garraf i al Tarragonès, per desarticular una xarxa criminal especialitzada en el tràfic il·legal de medicaments i substàncies dopants. L'organització distribuïa les substàncies a escala nacional i també està implicada en el blanqueig de capitals amb estructures societàries a alguns països de fora d'Espanya. El balanç provisional és de 13 escorcolls i 9 detencions, 8 homes i una dona, a més de la intervenció de 200.000 euros en metàl·lic i una gran quantitat de medicaments il·legals. Els agents han escorcollat els immobles a Barcelona, Masnou, Vilanova, la Geltrú, un a l'Hospitalet, al Prat de Llobregat, Castelldefels i també a Canyelles i Salou. L'operatiu ha estat liderat per la Unitat Central de Consum dels Mossos d'Esquadra. El desplegament ha comptat amb agents de la Brigada Mòbil i de la Unitat Canina de la Policia Autonòmica Catalana. Fem ja una pausa per publicitat i després t'explico que l'alta velocitat entre París i Barcelona ofereix ja classes de català gratuïtes. Serà, podríem dir, una manera d'aprofitar els gairebé 7 hores de trajecte que hi ha entre la capital francesa, París, i la ciutat de Barcelona. D'aquí 3 minuts, detalls.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés, como un crucero NCL por el Caribe con un 50% de descuento y 2x1 en su paquete de extras premium free at sea. No lo dudes y consulta condiciones de tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar, con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Ya empezó la Black Week de Azlelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Azlelu. Ver condiciones.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye.
que transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Samsung Galaxy A56 5G de 256 GB. Antes 529 euros. Y ahora solo 379,90. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda web y app.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Companyia Nacional Ferroviària de França vol mitigar el desconeixement de la cultura catalana entre els francesos. És per això que des d'ara ofereix classes de català gratuïtes i també de castellà als viatgers en tren entre París i Barcelona. Ho coneix el Ricard Álvarez.
Classes al tren de català i gratuïtes durant els viatges amb TGV entre París i Barcelona. Els professors són de l'Institut Ramon Llull i ensenyen paraules, expressions i nocions de cultura catalana als passatgers. El responsable de comunicació del TGV Inuit de CNCF, Sebastián Gausot, ha indicat que la iniciativa sorgeix arran d'un estudi que concloia que un 30% dels francesos no havien sentit mai parlar català. La Halima, una de les alumnes, explica que vol aprendre català perquè viatja molt a Catalunya.
Soy de Francia, en los alrededores de París, entonces, y me gusta un montón España, y sobre todo es que viajo en Cataluña y me gustaría aprender el idioma para hablar con gente en los ayuntamientos y cuando hay días de festivos y conocer la cultura un poco catalán.
Des d'aquest estiu han començat una prova i oferiran una vintena de classes fins a final d'any. El Jordi, que és un dels professors, ens explica com realitzen aquestes classes.
Les classes les fem al vagó del bar, del tren, i proposem classes una mica, una mica improvisades, però de 10-15 minuts a una persona o a diverses, tal com vinguin, i són classes pràctiques. També els donem una mica de material escrit perquè se'l puguin emportar.
La intenció de la companyia és ampliar el servei a partir del 2026.
Gràcies, Ricard. A començaments d'any, la Generalitat es prepara per afrontar una situació tan poc habitual com també rellevant. La subhasta pública d'una empresa que va passar a mans de l'administració a través d'una herència intestada. L'empresa es diu FADAIC, una fàbrica de canelons ubicada a Ripollet, a les comarques de Barcelona, i activa des de fa dècades. La subhasta serà el dia 25 de febrer a un preu de 228.306 euros, un 22% menys que la primera subhasta que es va fer la primavera de l'any passat. El cas és singular perquè és la primera vegada que la Generalitat hereta una empresa que està en funcionament. L'antiga propietària d'aquesta indústria, Manuela Marimón, va morir l'any 2019 i havia expressat la seva voluntat de cedir tot el patrimoni a l'Hospital de Sant Joan de Déu, que finalment va declinar l'herència per la naturalesa d'aquests actius. Ser una fàbrica de canelons, quan tot el referit al Sant Joan de Déu està doncs vinculat al món de la sanitat. Però com són aquest tipus de subhastes tan especials com és la d'una empresa? Doncs la Mar Puerto ho ha explicat aquest matí a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra.
Doncs es tracta d'una subhasta amb un preu de sortida de 228.306 euros i aquest és el segon intent de venda després de que el primer, el mes de juliol passat, quedés desert. Des del govern confien que ara hi hagi més interès al sector alimentari. Román Esteverri, advocat especialista en subhastes, explica com se subhasta una empresa d'aquest estil i quines opcions de subhasta hi ha.
Perquè hi ha dos tipus de subhasta, la voluntària, la que es porta a través de la jurisdicció voluntària, que és potser aquesta que vol accedir a la Generalitat, jo crec que és aquesta, deu ser, que és que el propi interessat porta el bé perquè subhasti, d'acord? però la majoria dels casos són subhastes que es donen dintre d'un procediment de que es diu de premio, d'acord? O sigui, d'un procediment d'execució, que hi ha una sentència,
sí.
Per exemple, o un procediment hipotecari. Per exemple, quan una persona no paga les quotes del banc i s'acumula un número de quotes impagades, el banc pot executar la hipoteca, d'acord? És el que es diu, es coneix com un procediment hipotecari, que realment molta gent ho ha patit, això. Aleshores, el que es fa és es porta la finca a la venda pública, a la subhasta,
sí.
Pel preu del deute.
Unes subhastes que des de fa ja uns anys es poden fer de manera electrònica, el que permet que hi pugui accedir qualsevol persona amb uns requisits a complir molt mínims.
I la subhasta electrònica dona igualtat a tothom. Una persona pot intervenir a la subhasta, no sé, des de Màlaga o des de la Corunya, a una subhasta d'un bé que està, pues, no sé, a les Balears. Cap problema amb això. La qüestió és pagar-ho.
Sí.
O sigui, no pot ser anònima la subhasta, però si pagues els drets per poder participar a la subhasta, no hi ha cap problema.
I és que es tracta de la primera vegada que la Generalitat rep una empresa com a part d'una herència intestada. A més de la fàbrica, els béns també incluïen un local comercial, una plaça d'aparcament, una casa de Ripollet on està instal·lada la planta de producció, un altre garatge al mateix municipi i un molí fariner en desús a Osc.
Doncs molt bé, el cas d'aquesta empresa de Canalons del que estem parlant, Canalons de la localitat de Ripollet, que treballa a ple rendiment i que la Generalitat va rebre d'una herència intestada i que s'ha de subhastar el pròxim mes de febrer, doncs ens dona peu a parlar de les empreses que no troben relleu generacional, però d'altres que sí. I moltes d'aquestes empreses que tenen una segona oportunitat, una segona sortida, doncs ho aconsegueixen gràcies al projecte Reempresa, del que ja n'hem parlat alguna vegada aquí a COPE Catalunya i Andorra. És un projecte que lidera la patronal SECOT. La senyora Laura Sallent és la seva directora. Laura, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres,
Hola, bona tarda.
Molt bé, 15 anys de Reempresa, amb un balanç jo crec que és superpositiu. Heu salvat moltíssimes empreses. Quin ha estat el principal factor d'èxit per a aquest model que estigui funcionant doncs també a Catalunya?
Doncs el principal motiu d'èxit és, en primera instància, la necessitat. Vam detectar ja el 2011 la necessitat de manca de relleu per part de persones empresàries que tenien negocis en funcionament, mm-hmm. i d'altra banda persones que volien emprendre un negoci que pudera un model que ja existia al mercat. Llavors, en comptes d'incentivar-los a crear noves empreses, vam crear aquest marketplace de trobada entre oferta i demanda, mm-hmm. On amb dues parts es troben i poden, per tant, donar continuïtat a negocis ja existents. I poder el segon motiu d'èxit és la col·laboració público-privada. Com bé deies, Carlos, això és una iniciativa de la patronal FECOT, però en col·laboració amb la Fundació d'Ocupació també, però ja des de l'inici vam col·laborar amb la Generalitat de Catalunya, amb les quatre diputacions catalanes, amb diferents ajuntaments com l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Reus, i això ha permès, doncs, al final impulsar aquest model de col·laboració público-privada, que ens ha permès arribar a tot el territori català. Amb més de 80 punts d'atenció i 200 tècnics treballant.
Quantes empreses heu pogut salvar o donar una segona oportunitat aquests anys? Tens al cap la xifra global, Laura, o no?
Sí, i tant. Mira, sí? Des de 2011 fins ara, dades de tancament de novembre, encara són sí. provisionals, portem més de 5.560 operacions en el decurs d'aquests gairebé 15 anys. Només el 2025, gairebé 600. Portem 570, de fet, i esperem arribar a aquesta xifra de 600 al finalitzar 2025. Mm. Només aquest any.
El perfil d'aquestes empreses...
Estem parlant... Digues, perdona.
No, perdona tu. El perfil d'aquestes empreses que heu salvat, que són micropimes, que no tenen relleu generacional... Quin és aquest perfil?
Sí. Correcte. Estem parlant de pimes i micropimes. Estem parlant de preus mitjos que ronden els 50.000 euros, per tant, no són molt grans. Estem parlant d'empreses, doncs, a vegades, que no tenen cap treballador, que és la persona autònoma. A vegades tenen un, dos, tres. Hem també ajudat a transmetre empreses més grans per nosaltres. Estaríem parlant d'empreses de 20, 30, 50 treballadors.
Sí.
Però no és el target habitual. El target habitual són empreses més petites, on estem parlant d'això, de cap treballador, un, dos, tres, fins a cinc, i també de tipus multisectorial.
Molt bé.
Comerç, serveis, hostaleria o indústria.
Laura, podés la pregunta del milió, per què continua fallant aquest relleu generacional? Què passa?
Bé, hi ha múltiples factors i poder abordar-los tots en una sola pregunta és complicat.
És complicat,
però
no?
Que nosaltres...
Però si has de fer un titular, quin seria?
Sí. Sí, nosaltres el que observem en les darreres generacions és que les persones hem pogut estudiar per sort el que hem volgut i moltes persones no volen ara ja continuar negocis tradicionals de tota la vida que passaven de pares a fills, com per exemple l'ofici de forner, algunes indústries també en concret, tallers mecànics, etc. També molt, empreses molt d'ofici i les persones doncs, que han estudiat altres coses desitgen emprendre una carrera professional diferent. Això porta que molts negocis que tradicionalment això han passat de pares a fills, ara doncs es tronqui aquesta cadena i es necessiti cercar una altra persona fora de la família per seguir el negoci endavant.
Creus també que hi ha una manca de planificació entre titulars de petits negocis a l'hora de preparar doncs, el relleu o el traspàs a l'hora? S'ha de preparar?
Sí, 100%. Això ho observem. S'ha de preparar molt bé el relleu generacional al capdavant d'una empresa, això és molt important, no es pot fer d'un dia per un altre. De fet, a reempresa veiem negocis que el propietari ens ve amb molt poca antelació, poder un mes de jubilar-se o dos mesos. Això és clarament insuficient i pot portar a una planificació diguem, molt dolenta de la successió i al final a no cercar el millor candidat per donar continuïtat a l'empresa, que és el que intentem a reempresa. No volem que moltes empreses es venguin, el que volem és que aquestes empreses que es transmetin continuïn funcionant igual o millor i per això es necessita preparar l'empresa per a la cessió, buscar el millor candidat i molt important també que la part que ven estigui un temps treballant conjuntament amb la part que adquireix per transmetre tot aquest coneixement.
Molt bé. Avui aquí a COPE Catalunya i Andorra estem parlant del cas d'aquesta empresa de Ripollet dedicada a la fabricació de canalons que ha acabat en mans de la Generalitat i que d'aquí poc al febrer es subhastarà. Quines lliçons, Laura, deixa una situació així des del punt de vista de relleu empresarial. Coneixes el cas?
Bé, sí, és important, com deia, planificar bé la transmissió per bé no arribar a casos com aquests.
Sí.
Poder, doncs, una planificació d'avançat hagués permès doncs, cercar una persona no?, que pogués donar continuïtat, però al cap i a la fi doncs, també hem d'intentar incentivar no?, el fet que hi hagi gent que pugui reemprendre també aquest tipus de negoci, perquè al final, si no donem oportunitats també a les persones emprenedores de donar continuïtat a aquest tipus de negoci, passaran fets com el que passen ara, no?, de subhastes d'empreses o inclús tancament empresarial.
Laura, ja per acabar, actualment quantes empreses estan buscant comprador que les teniu aquí sobre la taula, a la reempresa?
Sí, si entreu a reempresa.org, a dia d'avui trobareu més de 1.300 empreses arreu del territori català que estan cercant relleu. Cada any estem donant d'alta de mitja, entre 600 i 800 noves empreses. Algunes d'elles aconsegueixen vendre, altres doncs, continuen cercant relleu. Malauradament, algunes doncs, no trobem aquest relleu i acaben o bé tancant o bé continuant. Però bé, jo animo tothom que entri a reempresa.org en la cerca d'oportunitats si s'està plantejant el fet d'emprendre i dirigir noves empreses.
Doncs vinga, aquí queda aquesta crida que fan des de Reempresa, des de FECOT. Ho hem fet amb Laura Sallent, que és la directora d'aquesta iniciativa Reempresa, ja amb més de 15 anys salvant empreses perquè tinguin continuïtat, perquè continuïn donant feina i tenint futur. Laura Sallent, moltíssimes gràcies, bona tarda i fins una altra ocasió.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs ja enfilem la recta final d'aquest migdia de COPE Catalunya i Andorra. Ens desplacem ara fins Girona. La universitat d'aquesta localitat fa un pas endavant en mobilitat sostenible amb UDG Go, la nova aplicació gratuïta que permet a estudiants i personal compartir el cotxe. L'objectiu, és clar, ens han explicat, estalviar costos, reduir emissions i fomentar un entorn universitari molt més col·laboratiu. Ho sap l'Èlia Quatrecases.
A la Universitat de Girona, gairebé la meitat de la comunitat universitària es desplaça cada dia fins al campus. El 30% ho fa amb cotxe privat, un 18% amb tren i menys del 12% comparteix trajecte amb altres persones. Però el mitjà més habitual continua sent el cotxe unipersonal. Per això, la nova aplicació UDG Go és una eina clau per fomentar una mobilitat més sostenible. El vicerrector de comunicació de la Universitat, Salvador Martí, valora positivament la bona acollida.
Hi ha hagut al voltant de 300 persones a la comunitat universitària, entre estudiants, personal docent i personal administratiu, que s'hi han registrat. Llavors, Això és una molt bona acollida.
L'aplicatiu permet cercar viatges, oferir trajectes com a conductor i gestionar les rutes habituals de manera fàcil i intuïtiva. També inclou valoracions i seguiment per garantir la confiança i seguretat. No és la primera iniciativa en aquest sentit. L'UDG ja fa temps que aposta per la sostenibilitat amb campanyes per fomentar mitjans de transport alternatius.
Fer campanyes publicitàries perquè els estudiants entrin tant a l'autobús, els autobusos, com també al transport del tren. Per tant, ja portem 3 anys de campanyes en l'àmbit del transport ferroviari i de l'àmbit del transport públic d'autobús.
La plataforma és només al començament. Des de la universitat se segueix treballant per oferir alternatives sostenibles i facilitar que cada viatge al campus sigui més responsable amb el medi ambient.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Concierto único en Barcelona de Alex Fernández. El heredero de una saga de grandes artistas mexicanos llega con su mariachi desde México para recordar los grandes éxitos de la música mexicana. Lunes 1 de diciembre en el Teatro Apolo a las 20 horas. Venta de entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com y en teatroapolo.com. No te lo pierdas, Alex Fernández en concierto.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Doncs amb aquesta sintonia vol dir que s'està aquí l'Albert Díez. Bona tarda, Albert.
Què tal, Carlos? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Això vol dir que és el moment de fer un avanç del que sí. arribarà a Esportscope. 3 de la tarda i 5 minuts. La gent del Barça té un disgust terrorífic.
Sí,
avui,
sí. Parlava
mala digestió, deia. Molt mala gestió.
En parlarem. Buscarem el perquè de la derrota del Barça i en aquesta 5a jornada de la fase Lliga de la Champions. 3-0 a camp del Chelsea. És cert que té una gran oportunitat a l'inici Ferran Torres i és cert que el partit ve condicionat per l'expulsió d'Araujo. Però més enllà de la derrota és el com perd el Barça. Ahir estarem a Anglaterra amb un bon amic, company i periodista que ahir va fer el partit i ens explicarà què es diu, perquè porta molts anys vivint a Anglaterra, d'aquesta victòria del Chelsea, derrota del Barça. Començarem a mirar la jornada del cap de setmana. Ara el Barça té l'Alavés a casa el dissabte, torna a tenir partit a casa avançat per la Supercopa d'Espanya davant l'Atlètic de Madrid el dimarts de la setmana vinent i ja no torna a jugar partit de Champions fins al 9 de desembre davant l'Eintracht. Tindrem el temps d'opinió amb Miguel Rico i també amb el nostre advocat de capçalera Jacinto Vicente. Repassarem la resta de la jornada de la Champions, aquesta 5a jornada. Avui, entre altres, juguen l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid. El Real Madrid a camp de l'Olympiacos, que tampoc està, com es diu habitualment, per tirar coets al conjunt de Xavi Alonso després de 3 partits, 1 a la Champions i 2 en Lliga, sense conèixer la victòria. I després, l'última hora de l'Espanyol, tenim partit important d'Eurolliga al Palau. 2:15 és la cita. Barça-Asbel Villarban. El Barça, que busca la 8a victòria a l'Eurolliga davant el QE de la classificació al conjunt francès. Però més enllà d'això, és un partit important. Per què? Perquè avui Xavi Pascual s'estrena com a nou tècnic del conjunt blaugrana a casa. El Palau ha tingut 2 partits, a l'Eurolliga a la pista de l'Anadolu Efes i a Gran Canària en partit de la Lliga Endesa. I ja a la part final del programa hem quedat amb Laia Sanz, que està preparant la 16a participació, que es diu ràpid, al Dakar, i enguany amb objectius importants. Ho explicarem també.
Molt bé, doncs el menú completíssim, perquè no us el perdeu, i el degusteu a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts amb l'equip d'esports de COPE Catalunya i Andorra, liderat avui per Albert Díez. Albert, bona tarda i moltíssima sort.
A tu, gràcies,
Carlos. I bon programa,
I bon programa, sí senyor, que vagi bé.
Doncs no deixeu la sintonia d'aquesta cadena d'emissores, perquè no res, d'aquí 20 segons arribarà Pilar García Muñiz, com sempre, començarà la tarda, i la Pilar i tot el seu equip et seguiran explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.